Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre a tots i a totes. De nou, Parlem d'Òpera es presenta amb puntualitat per fer-vos passar una bona estona, ben instal·lats a les vostres llars. I nosaltres, amb l'entusiasme que ens caracteritza, no perdem l'ocasió per portar-vos més música i més històries. La contínua successió sense fi, setmana rere setmana, des de ja fa més de 10 anys. Aquest és el programa número 433 i sentirem música que fins ara no hem sentit mai aquí. Però anem per feina, no? Roger Benet fent màgia amb el so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una calorosa benvinguda. Endavant. Ben marxosa la música que avui us proposem per començar, oi que sí? Però no gens petxanguera. De fet, pertany a una sarsuela, una de les sarsueles més conegudes i estimades, diria jo, pels afeccionats, composta per un dels compositors més famosos del gènere, probablement l'últim gran creador de sarsuela, cronològicament parlant. I us diré què era, vinga, va. Era l'intermedio, situat enmig del tercer acte del Romance Marinero en tres actes. Això vol dir que estem d'una banda d'una zarzuela grande, res de género chico, amb llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw i música de Pablo Sorozábal, La tabernera del puerto, obra que es va estrenar a Barcelona en el Teatre Tívoli el 6 d'abril de 1936, és a dir, ben poc abans de l'inici de la Guerra Civil. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica dirigida pel mateix mestre Sorozábal. I què, doncs? Avui parlarem de sarsuela? Doncs en part sí, i això us explicarem tot seguit. Després de rebre en Flamerí, que avui ens ve així tot cap cot, perquè resulta que ell, que és tan sarsuelero, volia cantar sarsuela. I ha fet una prova en el Teatre de la Zarzuela i resulta que l'han rebutjat. Què n'heu de dir? La culpa, segur, és de Madrid. Benvingut, Albert!
Madrid se quema.
Se quema Madrid. Avui, CD de duets de Rossini i el llibre de memòries de Pablo Sorozábal. Thank you. Molt bé, Albert, com estàs? Com has passat el descans de Pasqua?
Doncs mira, diria allò que diuen aquests artistes i gent que sempre se les dona d'anar treballant molt, doncs jo, per tant que sembli, sí. He estat revisant uns llibres que han de sortir aviat i preparant el programa aquest, que per cert, deixem-los dir als oients que això és mentira, eh? Que és la teva broma de la presentació, però mai se m'ha acudit cantar. Hi ha un altre divulgador que sí, que com que no crec que escolti el programa, n'hi havia un que sí, que volia cantar fins i tot la Traviata, però al final va acabar fent divulgació.
Bé, sí, oi? Quan no s'arriba, no tens la veu ben impostada, oi? Bé, has menjat mona, per això?
El què?
Sí, has menjat mona.
Sí, em vaig menjar. Va ser com un petit acte de canibalisme.
Molt bé, bueno, espero doncs que hagis tornat amb les piles ben carregades, eh? Recorda que encara que t'hagin rebutjat a la Zarzuela, sempre et quedarà el Parlem d'Òpera i els de l'Ou Flamèric. Com qui diu, aquí sempre tindràs un plat a taula.
Bueno, ja saps que de tant en tant faig alguna cantada, però bueno.
Avui ens hem repartit les propostes. Mira, a mi em va fer gràcia parlar d'aquest CD de Rossini, que és una novetat, que deu fer un parell o tres de mesos que va sortir, de la discogràfica Erato, i que es diu Amici e Rivale, Amics i Rivals. Què em pots dir, tu?
Home, doncs mira, que és un d'aquells CDs que ja ens n'hem trobat alguns, d'intèrprets, diguem, de relleu internacional o que estan en primera línia, com en aquest cas seria el Michael... ara no em surt el cognom.
Bueno, perquè és que ja és... Bueno, Michael Spires i el Lawrence Bromley.
Exacte. Doncs, i són intèrprets d'aquest nivell. El tenor doncs l'hem conegut molt amb enregistraments recents d'òpera rara, en concret el Les Martyrs de Donizetti, però que no han gravat per aquest mateix òpera rara o per altres grans segells, i en canvi Erato, que no seria un segell de primera línia com la EMI o l'ECA o Deutsche Grammophon, doncs ha tret aquest enregistrament que està molt ben interpretat, que té molts al·licients, no només per la música de Rossini, sinó per la interpretació, per exemple, de l'orquestra, que té molt rem teatral i molta vivacitat, i bueno, en fi, és una molt bona feina.
Sí, sí.
I després, doncs, per aquesta selecció de duets i de números musicals en els quals intervenen dos tenors de diferent tipologia.
Correcte. Això és, aquest tema en parlarem després. Hem de dir, doncs, com has apuntat, que aquest disc són dues figures tenorils rossinianes de les més importants d'avui en dia, tots dos gringos, o sigui, dels Estats Units. Lawrence Bromley, de 48 anys, originari d'Ohio, i Michael Spires, de 41, que és de Missouri. Però aquest últim és de formació i carrera europees, bàsicament. L'Spires ha cantat bastant al Liceu en els últims anys, jo també l'he vist fora del Liceu diverses vegades, el Bromley només una vegada, perquè va formar part del cas del Viaggio Reims, que es va veure no fa pas massa, tampoc. I l'Spires, doncs, ha vingut a la favorita, va venir als contes de Hoffman, que més ha fet aquí... Ara me'n recordo. Ha fet diverses coses. Bueno, sentim un fragment del CD, que és el duet d'Escusa i Transporti d'Elisabetta Regina d'Inghilterra, que fou la primera òpera napolitana de Rossini de l'any 1815. Brownlee és Norfolk i Spires Leicester, l'orquestra i virtuosa italiani i el director Corrado Rovaris.
Non parli, l'offesa a te condonai, quest'anima accesa di pura amistà. Ritorna al mio seno, confortati a pieno, ritorna al mio seno, confortami a pieno. Felice ti rendo la tua fedeltà, felice ti rendo la mia che narri e pretende troncar sue ritorte, suo duce t'attende, che ascolto la sorte per te cangerò, non sia va, senti rivelle del soglio soccorso a momenti, nol curo, nol voglio, orrore mi fa. Al fato crudele soccombi infelice, al fato crudele soffarmi felice. Sei sempre fedele, quest'alma sarà. Sei troppo fedele, quell'alma già si sarà. Sei sempre fedele, sei troppo quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma sarà, sarà.
Molt bé, esplèndids, tots dos esplèndids. Trobo que estan molt, molt i molt bé. Bueno, explica una mica les diferències entre el que seria el Tenori di Grazia, que en aquella època era de tots els cantants que contava, amb els que contava Rossini, del Giovanni David, i en aquest cas és el Brownlee, i el que és el baritenor, que en aquella època era l'Andrea Nozzari, i aquí és l'Spires.
Sí, en general funcionen així. El baritenor seria un, i l'altre seria el tenor contraltino, del qual, per exemple, el Flores seria un exemple, o el Luigi Alba en determinats papers, com has dit. Doncs a l'època aquesta veu de tenor contraltino, el gran, diguem, representant del moment era també el Rubini, el Giovanni Rubini o el Giovanni David. I en canvi el baritenor doncs era el Manuel García o l'Andrea Nozzari, que és per qui Rossini doncs va compondre algunes obres, en el cas del Manuel García, doncs el Comte d'Almeriva, i el Nozzari, doncs altres com l'Otello, el Norfolk, etc, etc. El baritenor, sent tots dos tenors, un tenia el baritenor tenia una coloratura més complexa amb un color més fosc, que no explora tant o no explorava tant els sobreaguts, i l'escriptura era més central dins la franja del tenor, amb algun descens als greus. I aquesta tipologia, amb l'abans del segle XIX i sobretot després de la, clar, recordem que aquestes escriptures van aparellades als intèrprets, és a dir, els compositors encara en aquesta època componien pels cantants, bueno, i en general
sí,
s'ha fet així, no?
Sempre, sí.
I aleshores l'escriptura per baritenor va perdre, diguem, no es va acabar de fer un lloc, entrat al segle XIX, i anys més tard, doncs, aquests rols els van assumir tenors lleugers amb veus menys potents i amb un color més clar. I aleshores, doncs, en fi, és com els hem conegut, més com a tenores di gràcia, però antigament eren més baritenors. I en canvi, el tenor contraltino, que són també un precedent d'alguns papers donizetians, amb més cos vocal, Rossini va compondre, per exemple, el Lindoro o el Ramiro, de la italiana i la Cenerentola, doncs les ornamentacions són una mica més acusades, molt més tendents a l'agut, amb més piruetes, i aquesta seria una mica la diferència avui en dia. Digues.
No, que el baritenor penso que va acabar derivant amb els tenors spinto.
Bueno, depèn. Si agafes el Celletti no t'ho apunta així. I si llegeixes l'Arturo Reverter tampoc indica això. El que sí que hi ha és una diferència, diguem, de cos i de color i de la... Tots dos, per exemple, i en aquest CD doncs es nota bastant l'escriptura ornamentada, sobretot més pel contraltino de la franja, diguem, central cap a l'aguda. I el que et volia fer notar també és que hi ha també diversos CDs en la mateixa línia que aquest, d'altres dècades i d'altres intèrprets, per exemple, de duets entre dos tenors. N'hi ha un del Chris Merritt i el Rockwell Blake, un altre del Bruce Ford i el William Matteuzzi, que a més a més són... Aquests dos últims van enregistrar molt per Opera Rara, precisament obres de Rossini, i també no només pel color, i si tens una mica d'oïda, doncs per l'alçada, pel registre, es nota la diferència entre uns i altres. I en aquest cas, i ara ho podrem tornar a sentir, el Michael Spears, Os Paires, té un sobregut una mica més extens, la mateixa gravació per Opera Rara de Les Martyrs, ara no recordo si era un mi natural o un fa sobregut, però ja dona aquest punt de sobregut extens, ha eixamplat el centre, he escoltat alguns enregistraments així que hi ha per YouTube, i amb els anys doncs, es nota que s'ha ampliat el centre, i va, com deies tu, sí, amb una línia més com el Merritt, però no té el volum que tenia el Chris Merritt. I en canvi, el Brownlee, jo trobo que està realment molt bé en les agilitats, en la velocitat, i sobretot en com articula, com lliga tota aquesta agilitat sense que quedin les notes molt espaiades. És a dir, que és un cant florit, un cant amb coloratura, amb un tractament força, força legato, i realment tot el CD és molt interessant. Nosaltres tu, en aquest cas, has proposat aquests dos números, però escoltant-lo sencer, els oients gaudiran molt, perquè a més la dicció és molt bona. La manera de dir el text s'entén amb una gran claredat.
Bueno, escolta, com a cosa significativa en el CD hi ha una gravació del duet de Figaro i Almaviva. Figaro és un paper de baríton que el canta l'Spires.
Sí, a mi també m'ha sobtat,
No, per això, mira, fixa't, jo l'última vegada que vaig veure l'Spires va ser a la Vestale a Viena, que això va ser el novembre del 2019, i ho vaig dient aquí, com vaig comentar, quan ho vaig comentar, ho vaig dient aquí en el programa, que aquest tio el trobava cada cop més abaritonat. I vull dir, suposo que no anava desencaminat. Bueno, però res a veure amb el meu estimat amic Plàcido, eh? Bueno, tancarem aquest bloc sentint la peça més curta del CD, que no és un duet, sinó un tercet, de La dona del lago, òpera també napolitana del 1819. Spires, Rodrigo i Brownlee, Uberto, s'hi afegeix la mezzo, Tara Errot com a Elena. Qual pena i me ja d'esta.
Il mio tormento è stata tua pena, sì.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
La mujer rusa no es juguete de placer. La mujer rusa, la mujer rusa es agrada en el querer. Es rosa. Que va a dar flores y no se ha de deshojar. Porque puede al dar amores, dar la vida a hombres mejores que la patria han de salvar. La mujer rosa, la es aurora y porvenir. La mujer rosa, la mujer rosa puede a Rusia redimir. Es cobarde y él la ofende, es cobarde quien la ofende en su orgullo y su pudor. ¿Quién es hombre? Lo defiende. ¿Quién es hombre? La defiende, comprendiendo su dolor.
Molt bé, La mujer rusa és una coneguda romança de Katiuska, opereta en dos actes amb llibret d'Emilio González del Castillo i Manuel Martí Alonso, que fou la primera obra composta per Pablo Sorozábal per al teatre. També es va estrenar a Barcelona, en el Teatre de Victòria, el 28 de gener de 1931, precedint també per poc l'adveniment de la Segona República, amb el títol de Katiuska o la Rússia Roja, nada menos, eh? Aquest subtítol se li va eliminar posteriorment. Aquesta romança amb balles musicals que sonen a russos era del personatge de Pedro Stakov i l'interpretava el baríton Antonio Blancas. Simplement fer un petit apunt que l'Antonio Blancas, que va ser el marit de la soprano Ángeles Gulín, va cantar diverses vegades amb els amics de l'Òpera Sabadell al principi de les nostres temporades. I van amb l'Orquestra Simfònica, també dirigida per Pablo Sorozábal. Katiuska és una història d'amor entre un soviet i una supervivent de la família imperial russa. Sí, que embolica que fa fort. Bé, tot això perquè ara parlarem de Mi vida y mi obra, de Pablo Sorozábal, que són les seves memòries, editades per Alianza Música l'any 2019, amb el suport de la Fundació Scherzo, que és la proposta que vas fer tu per aquest programa.
Sí, és un llibre que, bueno, Aliança Música, que semblava que no acabava de trobar una línia els últims anys, en part perquè han sortit molts segells i moltes editorials que van publicant i altres col·leccions, però que va republicar això ja, aquestes memòries del Sorozábal, ja escrites el 1979, ja es van publicar per la Fundació Banco Exterior dos anys abans de la mort de Sorozábal, per tant, l'any 1986, i ara les han republicat amb aquest format doncs, característic d'aquesta col·lecció, amb una edició, diguem, més o menys crítica, almenys al final sí, de Mario Lerena, que és un repertorista i musicòleg que va fer la tesi sobre el Sorozábal i que al final d'aquestes memòries hi ha el catàleg de Sorozábal revisat per ell. Sí, recomano molt la tesi doctoral del senyor Lerena, que és un, bueno, un estudi magnífic i gens, diguem, metodològicament gens habitual, molt més des del que seria la semiòtica de la música, i no en la línia, diguem, positivista d'anar comentant cronològicament totes les obres i musicalment, diguem, cada obra dins el seu apartat, etc, etc. És molt original i molt, però molt ben treballada.
Molt bé.
Però les memòries, en aquest cas, doncs, ens presenten un Pablo Sorozábal, que ell, doncs, es mostra tal com era, un personatge de caràcter, jo diria que insubornable.
Tal qual, eh?
Sí, sí.
Un llibre de poc més de 400 pàgines. I la veritat que és una lectura molt amena, jo me l'he llegit tot, de cabo a rabo, i l'autor s'autorretrata, però d'allò més bé. O sigui, aquest senyor tenia dos cojones, que diríem, era un basc.
Ja no volia dir per si em renyava.
És igual, ho dic jo. Un basc de pedra picada, el senyor Pablo Sorozábal Maríez Currena, amb K. Vull dir que no podia ser més basc, l'home, i escolta, no deja títere con cabeza, eh?
No, hi ha pàgines realment molt bones. Com dius tu, doncs és una prosa amena, un llenguatge col·loquial que capta...
Sí, tal qual parla, l'escriu. Escolta, abans de seguir, sentim una altra peça musical d'una altra obra molt popular seva, que és la del Manojo de Rosas, Sainete Lírico en dos actes. Aquest és d'ambientació madrilenya, 100%, però contemporani a l'època de l'estrena, eh? Lletra d'Anselmo Cuadrado Carreño i Francisco Ramos de Castro. Aquesta sí que es va estrenar a la capital del reino, en el Teatro Fuencarral, 13 de novembre de 1934, i va suposar la consagració definitiva de l'autor com a compositor d'escena. Sentim-ne una romança, la del protagonista Joaquín, Madrileña Bonita, no està dedicada a l'Ayuso, això vagi per endavant, amb Plácido Domingo i l'Orquestra Sinfònica de Madrid, dirigida per Manuel Moreno Buendía. Bueno, doncs ja hem sentit la del Manojo de Rosas.
Doncs sí. Saps que jo la vaig veure fa poc a Granollers.
Ah, sí?
Fa uns mesos, no sabria dir de quins mesos, en una proposta dirigida escènicament i amb escenografia molt ben pensada. Tenia fins i tot tres nivells. A Granollers, una proposta del Joan Garrido, i a més hi cantaven alguns, bueno, cantaven cantants catalans, entre ells algun sabadellenc com el Joan García Gomà, però també el tenor Vicenç Esteve, una funció realment molt ben resolta,
amb
les mesures de seguretat i pertinents, però amb una posada en escena que a mi em va sorprendre molt per modernitat, capacitat d'adaptació i sobretot perquè era força ambiciós amb un escenari petit que ja et dic, tenia fins i tot tres pisos. Realment
molt
estava molt, molt ben pensada.
Molt
i, escolta, deixa'm dir que abans no t'he comentat que això de la Katiuska, que a més el Sorozaba el comenta molt bé, doncs la gènesi de l'obra, s'inscriu en una moda que hi havia a principis del segle XX per tota Europa d'allò rus, però que també va arribar a Espanya, dins d'aquella mena d'onada de moda russa, que en part van propiciar els ballets russos que van venir a Espanya,
sí,
i va tractar amb Picasso, amb Falla,
uh-huh.
i que en aquell moment, doncs, en un moment en què doncs, Europa s'està bipolaritzant, està creixent el feixisme, però també està creixent, diguem, el que seria, després de la Revolució Russa, tendències comunistes, allò rus era vist com a modern, era una... dins les avantguardes i les segones avantguardes, doncs allò rus tenia aquest component de modernitat i que Sorozábal, com a director simfònic, havia dirigit obres russes, per exemple, tenia en repertori obres del Korsakov i, de fet, el propi Capriccio postrès del Sorozábal és una mica com un homenatge inspirat en el Capriccio espanyol de Korsakov i que, a més, el Sorozábal va ser director de l'Orfeo Donostiarra i va dirigir peces russes en el seu repertori.
Molt bé. Tornem a Sorozábal. Com deia, no s'està de res, tira amb bala. Per exemple, qualifica a col·legues importants, com el Jacinto Guerrero, diu d'ell que és un analfabet musical, i no, ja ni parlem del
Moreno
Torroba, que el qualifica de canalla en amunt. Vull dir, perquè, bueno, sabut que el Moreno Torroba era franquista,
sí.
I el Sorozábal era rojo. Ara, deixa'm parlar breument d'una cosa que jo recordo de quan era petit. Jo quan era petit, tu encara no estaves ni projectat.
No era ni avantprojecte de res.
Ni a meva. Doncs feien un programa per la tele els dissabtes de la nit, que aquella època només hi havia televisió espanyola, la primera cadena i la segona cadena, l'UHF, que ara per coses molt intel·lectuals, no? Parlo de l'època del Franco, encara. Feien una cosa que es deia Antologia de la Zarzuela.
Ui, sí.
I Antologia de la Zarzuela feien fragments de zarzuela, interpretaven, eren actors que anaven obrint i tancant la boca, però no era la seva veu, i feien diguéssim, la música més popular de la zarzuela. I me recordo una vegada van venir en persona, tots dos, el Sorozábal i el Moreno Torroba, dos iaios, que, no recordo, fa moltíssims anys, no recordo que hi hagués, que s'acabessin traient els ulls, sinó que més o menys van mantenir les formes, però vaja, les vegades que diu que una vegada li va salvar la vida per un tema de, durant la guerra, llavors, canalla, que tot de putades que li van fer amb les seves obres, amb les seves estrenes, tot això es veu que l'altre les orquestrava d'amagat, no?
Sí, hi ha molta història. El Mario Leren, a la seva tesi, també en parla.
Bé.
Aquí el Sorozábal despotrica una mica més, sense, segons com, acabar de veure tots els capítols.
Uh-huh.
Però sí, clar, el Sorozábal, que amb el seu caràcter i la manera de ser i les tendències polítiques, doncs estava al contrari del bàndol nacionalista, en canvi el Moreno Torroba doncs feien allò d'una mica de Moreno Terroba, no? En el cas del Sorozábal, perquè el va perjudicar amb algunes iniciatives.
Sí.
Després també el Sorozábal amb el Juan José també va tenir molts problemes per estrenar-lo al Teatro La Zarzuela, que no es va acabar estrenant.
Això va després, amic.
Sí.
Et vaig passar el guió perquè...
Hi ha això. I aleshores, doncs, tota aquesta reivindicació, per exemple, que també trobem en el llibre de la llengua basca, les crítiques i els comentaris que deixen anar contra Europa i la passivitat europea i internacional durant la Guerra Civil Espanyola.
Sí.
Que això és una cosa que moltes vegades no s'explica, no?
Mm-hmm.
Però, en canvi, ell, a l'època, ho té molt clar. Vull dir, Europa els deixa venuts i que s'apanyi. No sé si et sona una mica aquí la política catalana, el que s'espera i el que després troben. I moltes més coses, no? I després les opinions, que no es queda gens curt. Per exemple, hi ha un moment que diu, quan retorna a Madrid després de la Guerra Civil, que a més ell va estar amb la banda sinfònica municipal de Madrid, pel Llevant, fent gires de concerts, sent solidari, diu una cosa tan clara com un Madrid desconocido, invadido y destrozado por una manada de cafres incultos, un rebaño de analfabetos que se llamaban nacionales.
Bueno,
i realment les memòries del Sorozábal tenen perles com aquesta.
És el que eren, i avui en dia doncs, tenim una reproducció bastant extensa de tota aquesta grei.
Bueno. I aleshores doncs, les memòries també són interessants en aquest sentit doncs, per la gènesi força detallada i les relacions que va tenir amb cantants, per exemple, el Marco Redondo, que hi ha amb Katiuska i pel qual va escriure diverses obres, i després, doncs, en fi, tot un seguit d'informacions molt interessants.
Molt bé, doncs sentim un altre fragment de La Tavernera, si et sembla, que és la romança Despierta Negro. No sé si és pel negre d'aquell de WhatsApp, no?, o de Facebook.
Home, tu saps això, que durant uns anys els Estats Units l'anaven a proclamar segon himne dels Estats Units, en l'era Trump.
El Despierta Negro.
Exacte, Despierta Negro, que viene el naranjito.
Molt bé. Bueno, el personatge que canta el Despierta Negro es diu Simpson. I ja, no sé si és de la família aquella de color groc o què.
Sí, sí. Quan et diguis Simpson, segur que tens algun problema de pell. O acabes groc o ets negre.
Aquí és el baríton argentí Víctor de Narque amb el coro Cantores de Madrid.
Despierta negro, que viene el blanco, desde el navío te está mirando, son dos cocuyos, sus ojos claros no son luceros que van de paso. El blanco tiene la nave al pairo y está despierto como un alano. Blanca, muy blanca.
aquesta peça és molt xula, té una música molt, molt, molt original, trobo, eh?
Sí, perquè té ritme sincopat a contratemps, sí, de, l'hereva sí, del que era el tempo di tango, sí, o d'habanera, sí, però a més és molt interessant perquè, a veure, la Tabernera del Puerto, més enllà dels hits musicals i d'una música força ben pensada, uh-huh, amb els seus ambients, hi ha darrere aquí, bueno, a la Tabernera hi ha darrere temes d'alcoholisme, de pobresa, de tràfic de drogues, sí, d'allunyar-se del ruralisme que dominava la sarsuela d'aquell moment.
Molt modern, doncs?
Sí, 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 molt modern, fins i tot hi ha el tema dels maltractes a la dona, sí. Però a més aquest Despiertanegro té aquest toc exòtic pels tantams que acompanya, sí, i aquest ritme doncs, a sota, però aboca també el criollisme afroamericà i hi ha una certa reivindicació racial,
sí, sí,
i una denúncia d'aquesta explotació de l'home blanc, la qual cosa l'any 1936 és força, força avançat i diu molt doncs, de la ideologia de Sorozábal, que en les seves obres doncs, també deixava anar missatges d'aquests, i amb la música també, perquè clar, l'obra de Sorozábal és molt eclèctica, tant et posa vals Boston, foxtrots, com altres bueno, músiques de jazz, com...
Albert,
sí.
Perdona que et talli, eh? És que no...
¿Por qué no te calla?
Sí, és que em resisteixo a posar-ho, però és que al final t'ho posaré, perquè... encara queden un parell de peces.
¿Por qué no te calla?
Això mateix. Bueno, escolta, al final del llibre parla molt del tema d'aquest famós Juan José, que és un drama lírico popular en tres actos, que és una òpera, vaja. Un llibret del propi Sorozábal sobre una obra teatral de Joaquín Dicent. Es va armar un fullon de Diego i sa mare, perquè al final del llibre, si segueixes amb les cartes amunt i avall, amb el Ministeri, el famós director general de música, que era el famós Jesús Aguirre, que aquest senyor va deixar de ser director general de música per casar-se amb la sex symbol Cayetana Duquesa de Alba, aleshores, doncs, total que entre una cosa i una altra no la va veure mai estrenada, i això que ell la considerava com la seva millor obra juntament amb Adiós a la Bohèmia.
Sí, Adiós a la Bohèmia, que també és molt, molt interessant. Doncs mira, el Juan José, per anar molt ràpid,
sí, ràpid.
Seria un d'aquests casos que t'he dit fa un moment que també reprofita altres obres seves. Uh-huh. És una obra que és, té un treball musical molt concís, a vegades una mica factista, però hi ha també molta ironia, sentimentalisme. És un treball que prescindeix bàsicament del cor, el cor quasi bé ni apareix, hi ha molt ús de l'arioso i modalitats del recitatiu buscant una espècie com de prosa musical, no? No és un sprechgesang, però busca aquest tarannà on els moments de melodia, això ja ho trobem, per exemple, en Puccini, ara que sortim de les funcions de Puccini, doncs ho hem pogut repescar, no? Mica aquesta línia verista, que els moments lírics expansius hi són, però hi ha un tractament doncs, molt més, diguem-ne, prosaic o prosòdic de l'element musical, i que d'aquesta manera, i amb això ja vaig acabant, també aquest Juan José ens planteja el tema etern, problema de l'òpera espanyola i la construcció del que havia de ser una òpera espanyola ja que en el segle XIX doncs va ser molt, molt abordat.
Molt bé. Sorozábal va morir l'any 1988, a finals, els últims dies, i es va estrenar en concert, Juan José es va estrenar en concert a Sant Sebastián el 21 de febrer de 2007, en el Cursal. I escènicament es va estrenar, vam haver d'esperar fins al 2016, el 5 de febrer de 2016, que es va estrenar al Teatro de la Zarzuela. Aquest enregistrament que posem aquí és de l'estrena del 2007 i sentirem de l'acte tercer el duet del Presidio se sale, a Manuel Lanza, Juan José i Simón Orfila Cano, l'Orquestra Sinfònica de Musiquene i José Luis Estellés a la batuta.
Del Presidio se sale cuando se cumple o se incumple. Si sabe uno arreglársela, eso lo dices y te lo pruebo. ¿Cómo? Mira este, cómo se prueban esas cosas haciéndolas. Si tú quieres escaparte esta noche conmigo, no tienes más que abrir.
questa noce?
Sì. Al salir della cartella, al ser condufio sola estuación, nos llevan a pareos, y a mí me ha tocado contigo. Esto ser mi cantar.
Escaparnos. Y los grillos y la caena
se liman.
¿Cuándo? ¿Con qué?
En el tiempo que estamos atados en el patio. ¿Con qué? Con esto.
Dinero.
No seas gilipollas.
Bueno, a veure, hem sentit aquest tros de Juan José, d'aquesta obra que no va poder veure estrenada, el pobre. I per acabar, com que encara ens dona una mica de temps, sentirem una peça curteta, que és la Romanza de Black, de Black el Payaso, que és una altra de les seves obres més notables. Una opereta en un pròleg i tres actes, amb llibret de Francisco Serrano Anguita, també estrenada a Barcelona, en el Coliseum, el 21 d'abril de 1942. La sentirem amb Renato Cesari i la Gran Orquestra de Conciertos de Madrid, un cop més amb l'autor al capdavant.
A far de un misero payaso, un soberano triunfado, cambiar el éxito al fracaso, esta es la puerta del amor. Correr el áspero camino, sin que se entibie nuestro ardor, vencer con ímpetu el destino. Fuerza del amor. Oh.
Bueno, i això haurà estat tot. Tens menys un minut si vols afegir alguna cosa, va.
Jo, mira, com que has anat amb aquest ritme, jo m'havia deixat una cosa que m'ha fet força gràcia i m'ha recordat a l'actualitat de fa uns anys, perquè aquest número del Juan José diu Del Presidio se sale,
sí.
I m'ha recordat un llibre, que no, evidentment no he llegit i no tinc massa interès, del Mario Conde, que amb dos pebrots va publicar un llibre que es diu De aquí se sale. M'ha recordat aquestes semblances, no? Quan ell va sortir de la presó, el banquer aquest.
Bueno,
que el que m'estranya és que no fes una segona part. I aquí sí. Se vuelve, quan hi va tornar a entrar. Però bueno, en fi.
Bueno, no, haig de dir que això, he triat aquesta peça sempre per temes de temps
sí, de minutatge,
i no tenia cap segones intencions. Això. Molt bé, doncs bueno, això ha estat tot. Com sempre, Albert, moltes i moltes gràcies per la teva col·laboració i t'espero el mes de maig. Mes de Maria.
El mes de maig.
Mes de Maria. Mes de les flors. Me recordo, jo anava al col·legi de capellans i el mes de maig era tremendo. I a tots vosaltres us espero molt abans, només d'aquí a 7 dies, d'acord? Adéu, Albert.
Una abraçada.
Avui haig de dir que he sigut una mica injust amb el pobre Flamenc, perquè resulta que es podia explayar més i jo l'he anat tallant i resulta que ens ha sobrat temps. Bueno, doncs per omplir-lo proposo una peça musical més, també de la Taberna del Puerto, el Chibiri Chibiri, que canta el personatge Juan de Guia, que aquí és el gran, grandíssim i el meu admirat Manuel Ausensi. I ara sí, m'acomiado a tots vosaltres. Adéu-siau i fins dijous que ve.
La mujer de los 15 a los 20 es más dulce que el pirulí. De los 20 las 30 emborracha porque huele como el jazmín. De los 30 a los 35 es sabroso licor de anís. Las mujeres de 15, de 20, de 30 y 40 me gustan a mí. Chibiri, 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 chibiri. La 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 la. La 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 la. Es la rubia cabello de ángel, aunque el ángel sea rubel. La morena rosquilla caliente con almíbar de vino y miel. La tijeña escalera pura, la castaña marrón glacé. Y no siendo rubito, trigueña, moreno, castaña, me chiflan también. Chibiri, 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 chibiri. La 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 la. Yeah.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.